Cugat Mèdia. Són les 9.
Bon dia, us parla Sílvia González.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Ajuntament de Sant Cugat projecta tancar el 2023 amb les pitjors xifres de la història. Així ho ha afirmat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, en una roda de premsa per explicar el futur econòmic del consistori. L'equip de govern xifra en més de 25 milions d'euros el dèficit generat aquest any i en un 4,49% negatiu l'estalvi brut. Una situació que, unit amb els més de 9 milions d'euros de dèficit del 2022 i un estalvi brut també negatiu, ha portat l'Ajuntament a estar tutelat per la Generalitat i aplicar un pla de sanejament que implicarà ajustos molt importants. Sense concretar l'impacte d'aquest pla, Brugueroles ha assegurat que es mantindran les obligacions, la despesa social i el compromís amb les entitats, però ha parlat de repensar serveis i activitats i de prendre decisions valentes.
Estem dient davant amb una situació doncs, realment dura, inèdita en aquesta administració, que cal naturalment revertir, que el principal factor de la qual és la caiguda de l'ingrés, sobretot per les plusvàlues, però també per la no adaptació del ritme de despesa en aquesta situació, i que arran del tancament en negatiu aquest Ajuntament es troba en situació de pla de sanejament.
En els últims dos exercicis, l'administració local ha gastat més del que ha ingressat, és a dir, la despesa s'ha incrementat de manera significativa alhora que els ingressos municipals han caigut, principalment en aplicació dels canvis en les plusvàlues. En xifres, ha concretat el primer tinent d'alcaldia, entre el 2020 i el 2023, els ingressos corrents han minvat un 0,3% respecte als 4 anys anteriors, mentre que les despeses corrents han augmentat un 15%. Un desajust que no està recollida en el pressupost municipal prorrogat des del 2022 i que per al tancament d'aquest any genera un saldo negatiu de més de 5 milions d'euros.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I no deixem el tema perquè la CUP, membre de l'anterior govern, ha estat la primera formació que s'ha pronunciat sobre aquest dèficit de 25 milions anunciat aquest dilluns per la tinència d'Alcaldia d'Economia. Blindar la despesa social de les eventuals retallades és la petició que els anticapitalistes fan al govern de Junts i Esquerra. Una demanda que per la CUP passa per ser flexibles amb la negativa del govern de no apujar els impostos. Escoltem el portaveu cupaire, Marco Simarro.
Explica que no hi haurà grans canvis en la política impositiva. Llavors nosaltres entenem que això doncs, pot ser perillós de cara a rebre menys ingressos dels previstos i, per tant, mantenir una situació altament sensible per algunes àrees de l'Ajuntament. Nosaltres creiem que hi ha coses que es poden valorar i es poden modificar.
Preguntat per Cugat Mèdia, Simarro ha qualificat de dur el darrer any del govern tripartit amb Esquerra, el PSC i la CUP, on els copaires van batallar, diu, molt, blindar la despesa social en un context econòmic desfavorable. Ara l'oposició, els copaires, volen mantenir aquest esperit i demanen priorització de la despesa amb criteri social. Això es tradueix en repensar la negativa de no incrementar els impostos, com va avançar el govern el juliol a Cugat Mèdia. Simarro creu que paga la pena contemplar modificacions en les bonificacions en l'ús de les plaques fotovoltaiques o revisar el mètode de càlcul baix de l'IBI. Tot plegat per plantar cara a una situació que l'actual govern ha xifrat en 25 milions d'euros. També ha etzibat a l'àrea d'Economia, Simarro, llavors en mans del PSC, que la gestió que es va fer no era la desitjada.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I bufem espelmes. El Teatre Auditori ha posat el punt final als actes de celebració dels 30 anys d'aquest equipament amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer. Una vetllada cultural que ha bufat les espelmes amb 1.800 espectacles, més de 2.000 funcions i més de 2 milions d'espectadors a les espatlles. L'espectacle ha comptat amb els parlaments previs de l'exalcalde Joan Aymerich, l'impulsor del Teatre Auditori, i de l'alcalde Josep Maria Vallès. Aymerich ha posat en valor la iniciativa d'impulsar un equipament de les dimensions del Teatre Auditori ara fa 30 anys. Vam tenir visió de futur perquè Sant Cugat no es convertís en una ciutat dormitori, ha dit l'exalcalde, que també ha agraït totes les persones que hi han treballat i fan possible el funcionament del teatre. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, per la seva banda, ha anunciat, com dèiem, que Maria Farriol serà la nova directora del Teatre Auditori de manera provisional fins que es faci un nou concurs per a la plaça. Escoltem les declaracions de l'alcalde sobre aquest tema en una atenció prèvia a l'acte de celebració.
Serà una direcció transitòria perquè es convocarà també el concurs i que es pugui presentar doncs, tanta gent com vulgui per accedir a la direcció del Teatre Auditori. Però això no es fa en dos dies ni molt menys. He pensat de descarregar també aquestes dues persones que assumien la direcció provisional i buscar una persona que s'hi dediqui amb total dedicació.
I és que, tal com va avançar Cugat Mèdia fa una setmana, Maria Farriol serà la nova directora del Teatre Auditori i coordinadora de l'organisme autònom municipal del Centre Cultural, que inclou els cinemes i les biblioteques. En una atenció prèvia als mitjans, com dèiem, Josep Maria Vallès ha confirmat aquest nomenament. Serà aquesta setmana. Farriol exercirà de responsable de forma transitòria fins a la convocatòria d'aquest nou concurs. Preguntat per Cugat Mèdia sobre el per què no va tenir continuïtat l'anterior concurs, Vallès ha respost que aquell procés va quedar mort i abandonat i que cal fer un altre amb unes bases diferents. L'alcalde resol així alguns dels interrogants sobre l'elecció sense concurs públic de Farriol, tècnica del Servei de Cultura durant més de 20 anys i amb una estreta col·laboració amb el Teatre Auditori. Vallès ha remarcat que d'aquesta manera la nova directora descarregarà de feina l'actual direcció bicèfala, assumida pel programador Gerald Fanon i la gerent Àngels Granados, una feina que Farriol farà de forma provisional a l'espera que es convoqui en els propers mesos un nou concurs. L'elecció de Farriol ha rebut crítiques de l'oposició per part d'en Comú Podem i la CUP, anterior soci de govern, i també de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. Aquesta associació lamenta que cap dels 20 candidats que van presentar-se al procés han rebut cap comunicació de l'evolució del concurs. Canviem de tema, el val escolar s'estendrà als alumnes d'ESO el curs que ve i serà de 70 euros per tots els alumnes, també per als de primària. Segons ha avançat TV3 i confirmat ACN, és una de les mesures que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, explicarà avui al Parlament en el marc del debat de política general. A l'actual curs escolar, la mesura s'ha aplicat només als estudiants de primària per valor de 100 euros. Segons el govern, els 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades se sumaran als 330.000 de secundària. Així, s'arribarà a uns 790.000 en total. L'objectiu és universalitzar la mesura i suposarà un augment de la despesa de l'any anterior fins als 55 milions d'euros. No deixem l'educació. L'Associació de Famílies d'Alumnes de la Mirada veu inviable ubicar l'edifici definitiu de l'escola als terrenys proposats per l'Ajuntament en cas que la via judicial descarti el parc del Bosc de Volpelleres o el procés als jutjats s'allargui. Segons un comunicat de les famílies, aquest emplaçament alternatiu situat a l'aparcament i on actualment estan instal·lats els mòduls d'infantil generarà més problemes. A més, manifesta l'AFA, aquest pla B ja va ser descartat en un informe tècnic del consistori. Carles Mercader és president de l'AFA.
Estem demanant que es mantinguin en el projecte inicial tal com ens han dit. Ja ens han dit que sí. No puc negar la major. Jo tinc la paraula de l'alcalde de que se seguirà en el procés actual i que això és un pla B. Tot està bé, tenir plans B, C, C, D. Llavors ens pregunten, i què se sent aquesta ubicació? En aquesta ubicació, si es vingués el cas, i amb la informació que tenim ara, creiem que no és l'òptima.
Tanquem la crònica social. La campanya de vacunació de la cinquena dosi contra la Covid-19 i de la grip comença avui als CAPs de Sant Cugat, dirigida a persones de residències de gent gran i a les persones que reben atenció domiciliària. Si ho volen, se'ls administren les dues vacunes al mateix moment com l'any passat. Els CAPs han enviat un SMS a les persones cridades a rebre les vacunes amb la citació, però recorden que qui no l'hagi rebut pot demanar cita al seu CAP o dirigir-s'hi davant qualsevol dubte. Les persones a qui s'indica que les vacunes de la grip i la Covid podran demanar cita a través del portal La Meva Salut.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I acabem parlant de l'Ajuntament, que activa aquest dimecres un nou canal de comunicació amb la ciutadania. L'alcalde t'escolta. Josep Maria Vallès atendrà personalment les santcugatenques i santcugatencs que ho desitgin l'últim dimecres de cada mes. Ho farà a l'oficina d'atenció ciutadana ubicada a l'Ajuntament en horari de matí i tarda de 9 a 12 i de 16 hores a 18. El servei està adreçat, però, a la ciutadania que no té accés directe amb l'alcalde. Per tant, queda descartada la participació d'entitats que s'hi ho fan per altres canals, així com els assistents habituals de l'audiència pública. Per optar al servei, es recomana demanar cita prèvia a www.citaprevia.gestorm.com/Sant Cugat o trucar al 010 o també al 900 104 941.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta, que salta i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Salta, que salta i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu. Que tinc ganes, 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 ganes de tu.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
La nit és plena amb tu festiu, la vida de mil colors. Tots ulls la miren, però poc la viu, la vida de mil colors.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075. Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Mèdia estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 26 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a través de la ràdio, la FM, la analògica, la 91.5, però també a través d'internet, ara en directe, a través de cugat.cat, o també posteriorment en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, avui segurament tenim dos temes d'aquests grans sobre la taula per parlar-ne, a veure si repartim una miqueta el temps entre els dos, perquè crec que donen per parlar amb dos. Per un costat tenim la roda de premsa que va haver-hi ahir al migdia, per part del tinent d'alcaldia Carles Brugueroles, en què va explicar que l'Ajuntament de Sant Cugat projecta tancar el 2023, segons va dir, paraules literals, les pitjors xifres de la història. Així ho va afirmar, com deia en Brugueroles, en aquesta roda de premsa. L'equip de govern xifra en més de 25 milions d'euros el dèficit generat aquest any. Aquí, llavors, és qüestió d'agafar aquests 25, desgranar-los, és a dir, no tots són estrictament, diríem, allò que es diu ingressos, despeses, de caixa, però això és una mica més feixuc d'explicar, però sí que comptablement són 25 milions d'euros en el sentit estricte. Llavors també hi ha, perquè hi ha un menys 4,5 d'estalvi brut, que això també és el que havia passat, feia molt temps que no passava, una situació que, juntament amb 9 milions de dèficit del 2022, doncs han portat a l'Ajuntament a estar, que aquesta dada és important, a estar tutelat per la Generalitat i obligat a aplicar un pla de sanejament que implicarà, segons va dir Brugueroles, ajustos molt importants. Aquests ajustos no els va concretar, va dir que això vindria més endavant, és a dir, si es retallaria en un costat o en un altre, però sí que va voler deixar clar que, un, no s'apujaran els impostos per fer front a aquests 25 milions i es mantindran les obligacions, la despesa social i el compromís amb les entitats. I tampoc va voler fer sang en la crítica cap a l'anterior govern, en part perquè un dels membres de l'anterior govern forma part del seu govern actual, que és Esquerra Republicana, i tampoc va voler fer sang contra el líder del PSC, que era el responsable, el Pere Soler, que era el responsable de les finances del govern anterior. Evidentment ho va criticar, però volgudament no va voler fer-ne sang. De tot plegat, parlem-ne i fem totes les interpretacions que vulgueu. Qui vol obrir el meló?
Bueno, això últim de Pere Soler, bueno, jo vaig notar sí, una mica de crítica cap aquí a banda. L'únic que sí que va voler limitar molt i va dir justament que el govern anterior, el govern tripartit, havia estat molt compartimentat a l'hora de no voler traslladar les culpes de la situació actual als diferents grups polítics i regidors que es troben ara a l'Ajuntament. Tant per la banda d'Esquerra, que ara forma part del govern de coalició, com també perquè també va estendre la mà ahir a Helena Vila amb la voluntat de trobar una col·laboració que sobrepassi les files del govern per ajudar-se entre ells a l'hora de solucionar aquesta situació. Això com a primer tall d'entrada ja pot ser.
Molt bé. Jordi?
Jo? Vinga. Jo crec que el govern este està sabent jugar molt a d'això. No tira les culpes, però ja han fet diversos anuncis que implica tirar-li les culpes igualment. Per tant, bueno, és elegant, si voleu dir-li així. En tot cas, ara jo crec que la mirada que posa Carles Brugueroles té bastant sentit de dir, bueno, si tenim aquesta situació, mirem endavant. En tot cas, un matís sobre les xifres, no? Que és que el que fan ara és aplicar el sistema europeu de comptes i això fa que el dèficit que els apareix siga molt més gran que si tinguérem el sistema anterior. Per tant, estaríem parlant, si agafem tal qual els números com es feien el mandat passat, estaríem parlant de 17 milions i mig aproximadament de dèficit i no arribaríem a aquests 25. Per què ho aprofiten ara? Home, suposa que en el moment que tens dèficit ja està bé posar-te una miqueta més i després, si ho soluciones, pots posar-te una medalla més gran. En qualsevol cas, la necessitat de la ciutat és precisament que això es resolga. Per tant, si es posen la medalla o ho aconsegueixen, endavant i enhorabona.
Molt bé. Neus?
Jo, a mi la veritat és que ho sento, però em costa molt fer una anàlisi de política econòmica perquè no en sé. Mm-hmm. Llavors, a mi entenc que sí, que el que deia ara el Jordi, no? Que si és necessari fer aquest pla d'ajustos perquè cal ajudar aquest dèficit que arrosseguem, doncs benvingut sigui. Em tranquil·litza dir que el compromís amb les entitats no es mantindria, perquè em correspon com a entitat, no?
Correcte.
Perquè si no patiríem. I també perquè he llegit en el mandat anterior, no? En el tancament anterior, sí que hi havia un dèficit de 2, no, de quants milions, era?
9.
Però també hi havia un superàvit de caixa, o que posàvem 13,5 milions, que això no sé per què.
Bueno, això és, depèn de com es mirin els comptes, és a dir, perquè s'aplicava el romanent anterior, si no m'equivoco, i llavors el resultat era positiu.
Però els 9 aquests...
També són amb el sistema, és el càlcul amb tot
el sistema. Perquè el resultat negatiu, tal com va tancar l'any, era de 3,2, crec.
Correcte.
3,2 milions. Però el problema ara és que com introduixen un altre sistema de càlcul, fa que els números...
Les comparatives són odioses ara mateix a l'hora d'anar canviant, perquè com que ens van canviant les regles de joc cada 2x3, és molt difícil fer-ho.
Clar.
Bé, jo diré el mateix que Neus. O sigui, sóc un total ignorant respecte a temes econòmics i el que sí que avui funcionaré és com un autèntic veí, o sigui, sense més. No? Uh-huh. Un veí que, sens dubte, ve llastrat, positivament llastrat, perquè vaig estar amb una candidatura de l'antic tripartit. Per tant, el que diré es notarà una mica al meu regust. Aviam, parlar de xifres no m'ha agradat mai, perquè les xifres són molt volubles. Ja, des del punt de vista legal, ja hem vist que podrien dir segons el Codi Financer que faci servir pot variar, però és que a més podríem jugar amb uns sumes i restes, unes temporalitzacions, uns tant percents, que farien que les coses no siguin així. El que per mi queda clar és que hi ha un dèficit respecte, podríem dir, el que es tenia que ser el pressupost de la legislatura passada. Que es digui ara, jo penso que és una mala campanya, podríem dir, política, perquè quan si em presentés amb algú, el que miraria és els números de lo que hi ha per poder fer propostes. Per tant, això em hauria agradat moltíssim que hagués sigut inclús descarnadament defensat durant la campanya electoral, no pas ara. Perquè a priori es poden proposar coses, a posteriori, com a màxim, bueno, mirarem de mantindre o mantindrem les entitats. Mantindre les entitats amb la inflexió que hi ha ara vol dir que tindrem menys diners, podríem dir, per moltes coses. Val? O sigui, això és una cosa que també es té que planificar. Que hi hagi respecte institucional, podríem dir, de no parlar de persones ni de fets, ho trobo bé. Tindria que ser norma. A més, estic totalment d'acord amb el que han comentat els companys. El tripartit d'abans va jugar molt a la carta de que cadascú, podríem dir, feia el seu partit i es juntaven, podríem dir, per determinades jugades. Això també ajuda a plantejar coses una mica curioses. A mi, per una part, em fa molta por dir que, podríem dir, no hi haurà creixement econòmic, perquè bueno, simplement amb els factors d'inflexió o els factors, podríem dir, d'increment bestial que estan havent-hi en totes les partides econòmiques, a mi no em surten els números. A mi m'ha pujat el que toca com un jubilat, però podríem dir la vida ha pujat molt més, per tant, primer punt. Però, per una altra part, em dona un toc d'esperança, que es diu sobrietat. I aquí vindrà la meva segona derivada. Així no podem seguir des d'un punt de vista ambiental. Per tant, que hi hagi sobrietat, que les despeses es controlin respecte a determinades partides, que facin que això no sigui sempre un pas endavant cap a no sé on, pot ser important. Però aquí és on té que vindre, i aquí no va explicar-ho, més enllà de es mantindran alguns pressupostos, cap on anirem. Aquest manteniment d'entitats socials està bé, però ponderem-les, perquè podríem dir... podria ser el grup d'amics dels Carquinyolis, I vull dir, si estem en sobrietat, estiguem-ho seriosament. I després, sobretot, la despesa. Vull dir, què retallarem? Despesa social? No, ho mantindrem. com ho mantindrem, despesa d'inversions, ens oblidem de determinats macroprojectes que hi havien auspiciats per tothom, i podrien dir tornem a una ciutat que vol, no vol mirar de créixer per sobre de 100, 110.000 persones, penso que hi ha molt debat a fer.
A nivell d'inversions, mentre estiguin amb el pla de sanejament titulats per la Generalitat, no poden. Per tant, tret que estiguin ja previstes, etc. Però coses noves, grosses, no
però
poden.
Previstes...
Exacte.
Que això són... És a dir, ja vam preguntar ahir a la roda de premsa per quan es calcula, i ja van dir que evidentment aquest no, i cap al proper intentaria tenir-ho solucionat. És a dir, que mínim ens anem a 2025. Ergo, meitat del mandat. Sí. Tenim un meitat de mandat sense cap mena d'inversió gran que es pugui arribar a fer, cosa que pot llastrar molt la capacitat d'acció de govern d'aquest, del Junts Esquerra.
Jo crec que sí que es va dir en campanya, la situació econòmica va ser una cosa molt, molt criticada per Junts. Segurament no tenien ni ells ni nosaltres com a premsa les xifres exactes, per tant era difícil fer una anàlisi com la que es va plantejar ahir a la roda de premsa. El que sí que pot ser que se'ls pot criticar és, sabent o com a mínim advertint que la situació econòmica era la que era, has de ser conscient quines coses pots desenvolupar en el programa o no. I, per exemple, jo crec que, tot i que ells han donat una justificació, crec que és molt difícil de justificar que en una situació econòmica així, a principi del mandat, s'aprovara un increment retributiu dels càrrecs de govern i de tota l'estructura de càrrecs de confiança, que al final, en conjunt, suposa un increment significatiu de la despesa respecte al mandat passat. Ells diuen que es tornarà a una normalitat que hi havia abans i que el tripartit va ser un parèntesi, però, clar, si el que hem de fer és apretar-nos el cinturó, pot ser, ells, ni que siga per exemple, perquè segurament l'impacte sobre el conjunt del pressupost no és tan gran, però no estaria de més que digueren, mira, doncs, com a mínim deixem els nivells o els nivells del mandat passat més l'IPC, vale? Que seria un increment raonable, no? Això no ha passat i jo crec que és una cosa que, bueno, que han intentat justificar i que ara, com ja han passat uns quants mesos, s'ha quedat allà com si res, però bueno, és un tema que s'ha de tindre damunt de la taula, no? Quan parlem de sobrietat, que em sembla un terme interessant des de perspectiva fins i tot de creixement, crec que quan parlem d'administració pública és més difícil, perquè l'administració pública en molts casos està prestant el que deies tu, serveis socials, serveis essencials. Llavors, la sobrietat, en depèn de quins serveis, al final va en detriment de la qualitat d'aquest servei. El que hem d'intentar és que això no passi. Llavors, quan parles en uns tècnics municipals, que en molts casos ja van desbordats, saber que, a més, els números els baixen, saben que acabaran fent menys coses. Algunes potser són més prescindibles i altres no, no?
Jo que interpreto la sobrietat que dius segurament en projectes
faraònics. El problema dels projectes mega, en quant a creixement de la ciutat, per exemple, en tot el tema de Can Ametller, és que aquests projectes de desenvolupament urbanístic, malauradament, tal com funciona el sistema de finançament dels municipis, els interessen a nivell econòmic. Perquè un desenvolupament d'aquestes característiques són promotors privats posant diners per fer un desenvolupament urbanístic, després acabes ingressant totes les llicències urbanístiques, tot l'ICIO, i després acabes ingressant tot l'IBI de les persones que aniran a viure allí, i si fas una zona d'activitats econòmiques, també l'IAE. Per tant, aquests desenvolupaments urbanístics, depèn de com, et salven el cul a nivell pressupostari, en l'Ajuntament.
Però bueno, també s'ha de tenir en compte que aquest increment de persones s'hi pagaran els IBIs, però també necessitaran més serveis.
Bueno, clar.
Jo, agafant també el teu argument, també volia comentar això dels increments dels sous i dels càrrecs de confiança. Segurament no és molt significatiu en el pressupost, però sí que és molt... com molt...
poc estètic.
Exacte, molt poc estètic, no? està parlant d'austeritat, de necessitat de retallades i alhora fa aquest increment. Crec que es pot que estètic, més tenint en compte que tota la població està patint, no?, la inflació i el nou augment de sous. Nosaltres, els pensionistes, encara que ens hem pujat.
Sí, que ens han respectat, sí.
I vaig llegir, no?, també la intervenció del Marco Simarro, que deia, sobretot això, no feia incidència en que no es baixi la inversió en serveis socials que s'havia incrementat durant el mandat anterior i que és important a la ciutat, que sembla que no és molt necessari, però sí que ho és. I això
eren dels compromisos del pacte de govern, per això també, eh? És a dir, Esquerra i Junts, un dels compromisos era no tocar partides socials, cosa que ja es va verbalitzar, no?, entre partides socials protegides, blindades, i també les subvencions d'entitats i associacions de les ciutats que van considerar de pal de paller de la ciutat i que s'havien de mantenir sí o sí. A mi el que em va xocar per això, i és primera vegada que s'ha posat sobre la taula, o em sona que s'hagi posat, és venda d'actiu patrimonial.
Això no ho he dit.
Sí.
Què vol dir això? És a dir, concretem-ho. no sé, es refereix a Torre Negra, es refereix a què promuses, es refereix a...
Parlava
no,
de passar terrenys també, urbanitzables parcel·les. A Incasòl, no?
Sí.
Perquè...
No, clar. No exactament. Això va ser perquè jo vaig preguntar arran de... Quan vam dir venda patrimonial, em vaig recordar d'un cas de la Floresta, que fa, hem tingut el debat tot el sí. mandat passat, que era en l'Imsol, que és com algo similar a l'Incasòl, però a nivell metropolità, diguem. I allà hi havia com un conveni pel qual en el moment que Promusa estava molt malament econòmicament, el que va fer és començar a vendre's aquests terrenys, l'Imsol anava pagant gradualment, és a dir, no de cop, de la manera que al final del procés l'Imsol podia ser el propietari dels terrenys i com és un promotor d'habitatge, fer ell l'habitatge en volta de Promusa. Quin és el tema pel qual es va aturar? Que en aquell moment, quan es va fer aquesta operació, l'Imsol no preveia fer habitatge de lloguer. I l'acord municipal era que tots els habitatges foren de lloguer. Llavors el tripartit ho va revertir. Però clar, si al final la fórmula de vendre patrimoni és vendre perquè en aquell patrimoni acabes fent el mateix que faria l'empresa pública, no ho veuria tan malament com una venda de patrimoni a l'ús.
Bueno, va dir que tot aquell es podia vendre o s'estava contemplant vendre tot aquell patrimoni que no es pogués optimitzar. Sí. Totes van ser les paraules, clar.
Ja, però això què significa?
Totalment, totalment. Això és el que hem d'acabar d'esbrinar.
Ara mateix l'Ajuntament, diguem, la ciutat, té molts edificis aquests històrics que no sap què fer-ne. No sé si se referia a això, però no sé si això és vendible i treure un rendiment, saps?
Bueno, que depèn de què vengues, o sigui, la necessitat habitacional en Sant Cugat és la que és, i tot el que es pugui aprofitar de patrimoni públic on es pugui fer habitatge, crec que és una cosa que, a més, és que diria que és un acord quasi unànime del ple, vull dir que vendre patrimoni, si aquell patrimoni serviria per fer més habitatge públic, tampoc ho veig tan clar. És cert que fer habitatge públic no és barat, perquè fas una promoció, i si és de venda, que ja està descartat, sí que té un retorn relativament ràpid, però si és de lloguer no té un retorn ràpid, però el que necessita més de lloguer precisament, no? Fórmules d'habitatge cooperatiu en tot cas. Bueno, no sé, fins que no sapiguem quins són els terrenys que es venen, no sé, estarem...
Bueno, sembla que ahir la mateixa roda de premsa va dir que es volia apostar més per la col·laboració público-privada a l'hora de...
Bueno, parlar de fundacions.
Exacte. Sí. Sí, sí. Entitats privades.
Això fa por, perquè depèn de quin acord públic o privat, té una durada limitada... Bueno.
Sí, sí, completament. Però això es va dir ahir, és a dir, que estan, bueno, bàsicament ara mateix el que va servir ahir va ser per ensenyar una mica la puteta a l'hora de decidir quines direccions entomarà aquest nou govern, que de moment no sabem ben bé cap on
sí, exacte, jo com a ciutadà m'agrada molt el que estic escoltant, perquè ja us dic que no tenia ni idea del fons econòmic, però el que m'està generant és més entropia, o sigui, no acabo de saber realment aquest famós estalvi que volen generar. Podríem dir en què el volen generar, perquè per una part es parla d'estalvi, però per una altra part es mira de deixar content a tots els que hi som. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que em falla. Em fa molta por aquest tema patrimonial. Ahir a la tarda vaig tindre la sort d'estar a la Floresta amb en Juan Merino i vam estar parlant de tot això. A mi em fa molta por aquesta frase que sempre surt, de que hi ha un problema habitacional en aquest poble. És veritat, però pensem-lo quin tipus de problema habitacional hi ha. O sigui, jo entenc que pugui haver un problema habitacional dintre la taxa de reproducció pròpia d'una població, però si hem de ser una població d'al·luvió, i a més una població d'al·luvió especulativa, pensem-ho. Perquè els números no em surten, val? No em surten. Si és veritat, s'incrementa la taxa d'impostos que té que pagar cada ciutadà nou que vagi per a un determinat lloc, però és que els serveis també es tenen que incrementar. Jo sóc de Mirassol, el CAP està lluny, els autobusos segueixen passant els mateixos que l'any 2001. Els parcs, podrien dir, estan conservats d'una manera, no per la sequera d'ara, sinó podrien dir amb un nivell de precarietat altíssim, perquè podrien dir som els que som. I a més els que som cada vegada som més vells. Per tant, hi haurà problemes inclús impositius, sinó especulatius, perquè marxarem i vindran de nous que podrien dir pagaran el que es vol. Per tant, a mi, compta amb aquest tema. El tema sobrietat, sens dubte, anirà parant alguns serveis, però aquí possiblement, per això m'he volgut definir des del principi, que formava part d'un determinat context. O no. Hi ha moltes coses que es poden, podrien dir, reduir quasi a zero i mantindre els serveis. La gran diferència que sempre explico als meus fills és que els serveis socials que hi ha ara, en general, són infinitament superiors als que hi havia als anys 60-70 del segle passat, que és on jo, podrien dir, soc nen adolescent. I per tant, visquent amb aquest model de serveis d'ara, podria ser sobri amb moltes altres coses, moltíssimes altres coses, val? Podríem apostar per les altres coses, un creixement més moderat, uns serveis, podríem dir, de tipus lúdic més moderats, mil coses que ens poden ajudar a fer que el plantejament sigui més més encarat a la crisi ambiental en què estem, en el pacte verd que la Unió Europea ens marca, i malauradament el que també no ens marca després del pacte d'ahir, en què podrien dir les emissions, podrien les passem pel forro, perquè seguir els camions sí que poden seguir passant per les carreteres. Jo penso que podria ser un moment, si hi hagués una contraforça en l'Ajuntament actual, com per plantejar alternatives. Malauradament, no la veig.
No hi és.
I, per tant, veig que podem seguir amb aquesta ambigüitat d'un sí però no, la cosa està malament, ja ho sabíem, però no vam dir-ho amb la suficient contundència, sobretot en plans de futur i tal, i podem passar fins al 2025, i el 2025 ja tot va de baixada. Per tant, és això una mica el que em fa por. Era un moment on poder plantejar determinades coses. No a Cal Ametller, per exemple, però sí que intentarem tal cosa o tal altra. La reconversió del barri de Mirassol és un barri que estava pensat amb habitatges de 5 persones i en viuen 2 en aquests moments. Per què no es fa un plantejament nou de determinades coses? Que en Cabàs està parat des de fa temps. Perdoneu que parli de Mirassol, però és que...
No, està bé.
Vull dir, hi ha moltes coses a poder plantejar. Però insisteixo, gràcies perquè m'esteu ofertant unes opinions i una informació que no tenia.
Saps quin és el problema a nivell de conversió de barris? Jo crec que bona part de la resposta habitacional en Sant Cugat hauria de passar per la densificació, que sé que és una paraula que a molta gent li fa por, però que en el model de ciutat que tenim és especialment insostenible, no? Perquè necessites un tram de carrer enorme per donar serveis a molt poca gent. Això, a més, t'implica a nivell de desplaçaments. Vull dir que té unes connotacions a nivell ambiental que, bueno, és una catàstrofe. És molt verda la ciutat, però a la pràctica acabes depenent molt del vehicle privat, estàs destinant molts diners públics per a fer depèn de quins barris, no? Llavors, el problema d'aquesta densificació és que, tal com està ara la normativa urbanística, només podries marcar-ho si fas un canvi de planejament i després, quan es donen llicències d'obra, fer la transformació. Això estem veient, o que està passant al centre de la ciutat. Veiem que cases baixetes que acaben enderrocant-les, no?, fan després un edifici. Això, portat als barris, genera un recel enorme. I no crec que estiguem, ni aquest govern, ni et diria que l'anterior, estiguera en vies d'apostar per aquesta mirada. I segurament donaria molt resposta a alguns dels reptes importants que té la ciutat, alhora que seria un repte, per exemple, a nivell de mobilitat generada, perquè viuria més gent, no? I per tant hauríem de fer més eficient el transport públic, per exemple.
Bueno, vam veure la reacció davant d'un Reguil Centre, no?, de la ciutat, en general. Per tant, ja veus una mica per on, per on van els trets en aquest sentit.
De totes maneres, això que diu el Jordi serà. En un futur serà així perquè no hi haurà altre remei, no? Perquè si no, és que aquesta ciutat no és sostenible. Segurament nosaltres, tu i jo, no ho veurem.
No,
és probable, però també és cert, crec que...
O no,
dic
que és probable. Jo tampoc ho dic tan clar.
No, crec que sempre seguirà havent gent que voldrà viure d'aquesta manera, i que estarà disposada a pagar d'aquesta manera. Llavors, aquest oasi que és Sant Cugat dins de l'àrea metropolitana, per tant, a 25 minuts de, o 20 de Barcelona, seguirà havent-hi molta gent que voldrà gaudir-lo.
Mireu, jo soc de la Sagrada Família. La meva infantesa va passar en un barri que era industrial. Les casetes baixes van desaparèixer totes per fer cases de pisos. Després, per sort, em vaig poder traslladar a viure a Sarrià, en un carrer estret davant d'una fàbrica que era la Sandoz. Es va passar d'un barri de casetes baixes a un barri, podria dir que la densitat és al·lucinant. Per tant, et deu totalment la raó, Neus. Malauradament, llàstima, no podré veure-ho, però penso que estem condemnats en positiu, si li sabem donar la volta, a viure amb aquest model de ciutat. És una ciutat que té molts serveis. Hi ha molts barris de Barcelona que no poden tindre tants serveis per individu. Per tant, paga la pena. Però seguir emparracats amb aquest model, us ho dic tu, és insostenible. Això queda molt ecològic, és impagable. No hi ha qui ho pugui suportar. I penso que seria un punt important. I en els moments de sobrietat, en les grans crisis, i 25 milions per un municipi com aquest és una bona crisi, és una gran crisi en el context, penso que es tindria que fer quelcom més de mirar a deixar contents a Tirios i a Troianos. Val? I això ho dic tant pels que estan en el govern com pels que estem a l'oposició. Es tindria que ser proactiu respecte d'algun model que ens ajudi a sortir d'aquí i pensar més enllà del 2027, perquè el temps passa molt ràpid. Si no, seguirem posant tirites, podríem dir, una ferida que sagna molt, moltíssim.
Jo, tornant a la situació de dèficit que ens va comentar ahir l'Ajuntament, des del punt de vista periodístic em sembla molt atractiu a l'hora d'esbrinar quins són els projectes que... És a dir, quins són els projectes que quedaran afectats arran d'aquest pla de contingència que va començar l'anterior govern ja el març passat, si no m'equivoco, i que ara assumeix el nou govern fins d'aquí... Bueno,
durant uns bons mesos.
Assumeix i endureix, que és el tema.
Exacte. Sí, sí.
I en... que sobre això, perdona, no sé si vosaltres n'estàveu al cas o no, però quan la meva companya, l'Anna, li va preguntar al Carles Bruguerola sobre el pla de sanejament i des de quan s'aplicava, va dir des del mes de març.
Sí, sí.
És a dir,
amb
l'anterior govern...
L'únic que el Pere no va dir mai que estava amb tota l'acció.
Ah, ja està. Allò era un pla de contenció motu propi, però en realitat...
Però lo del Pere, jo crec que no només és que no ho va dir, sinó que ho va negar. Perquè crec que sí que se li va arribar a preguntar en algun moment específicament. I això implica la tutela de la Generalitat.
I... que jo no, no vaig anar a veure.
Diria, ara em sap greu, perquè potser estic deixant fatal el Pere i es parla de memòria. Però no només no ho va dir, sinó que crec que a més ho va negar en el seu moment. Però vaja...
Bueno, doncs de les primeres coses que... Perquè allí només va dir dues, es van dir dues. Una, retallada d'ambicions a l'hora d'elaborar el pla d'activitats de Nadal per aquest mateix any, cosa que, bueno...
Nadal, la festa major, estan...
No hi haurà llumetes aquest any. I l'altra és el que el projecte aquest de l'oficina d'emprenedoria i promoció econòmica que es volia construir que es volia obrir a Mirasol Centre, al calaix. És a dir, que tenim Elena Vila molt contenta aquí.
Sí, no, jo crec que també...
Són dos, veurem quins són els altres, perquè va dir que vindrien molts més.
Sí, no, clar, de grans projectes. Tot el que implica inversió, ja ho ha dit, no es poden fer inversions. Per tant, oblida't tot el que és inversió, que és Can Canyameres, és la Biblioteca Central, ja veurem ben bé també què poden fer amb la mirada, que entenc que això sí que estava reservat per fa molt de temps que ho tenim sobre la taula, però vull dir que hi ha projectes que són inversió que t'has d'oblidar. I després n'hi ha altres que són més subtils, però que són compromisos, de certa manera, presos amb les entitats. Jo vaig preguntar en dos sentits, perquè era el que en aquell moment en venien al cap, com a exemple, no? Que és el pla de cooperació, per exemple, i així que tenim la Unipau, bé que ho saben, marcava arribar a l'1%. Ara ja no s'està complint, però és que no només no es complirà, sinó que segurament no només no arribarem a l'1%, sinó que igual no podem ni complir el 7%, que ha sigut el compromís històric. Igual en altres plans, que al final aquests plans són espais de participació, que participen les entitats d'aquell àmbit. Fan un poc carta als Reis, després es redimensiona d'acord en les voluntats polítiques i previsions econòmiques, i hi ha un llistat d'accions amb més o menys un pressupost. Doncs encara el mandat passat alguns d'aquests plans ja es van veure truncats, perquè l'únic pas, aquells famosos 1,7 milions d'euros que es van retallar en una primera entrada, ja afectaven alguns d'aquests plans directors. Per tant, de certa manera, i més en la resposta que va donar ahir Carles Bruguerola, es dona a entendre que aquests plans directors poden acabar sent paper mullat, perquè tots han de fer esforços i han de prioritzar les coses que són essencials, en fi, perquè ja s'entén, però bueno, vol dir que sí, molta gent ha posat esperances i expectatives i pot ser que d'enrere.
Ja va avisar que molta gent generaria frustració, feina feta que s'haurà de guardar en un calaix. Per tant, això ja ho tenia.
Jo vaig intentar dir maco, però realment, perquè va dir en plan de... No, cap govern voldria assumir la situació econòmica financera la qual estem assumint només entrar a govern. Realment, és una putada. És a dir, per ells, perquè estan obligats i de forma severa a estar hipotecats per la seva acció de govern fins al 2025, sent prudents, perquè si has de retallar 25 milions de dèficit, i a més, que ja va dir que no tenia previst incrementar la pressió fiscal sobre el d'esto. És a dir, és posar-se reptes i entrebancs un darrere l'altre, que no sé si això ho podrà solucionar de la forma en què va dir optimitzar els recursos i el personal de la casa. Fer més, fent menys, amb menys.
Però clar, això és tot un debat.
Molt maco dir-ho, però...
Perquè no puges la pressió fiscal? És a dir, pots pujar l'IBI o no? Vale, podem entendre que l'IBI pot ser i està molt alt, el que vulguis. Però tenim ordenances fiscals que no s'actualitzen des de fa més d'una dècada. Pot ser actualitzar...
Poso l'exemple a Rubí, on vist jo, ens pujaran un 15% l'IBI. Per posar un d'allò. També feia molts anys que estava congelat i algun dia tocava, i per tant...
Es pot decidir tocar l'IBI, però es pot decidir tocar coses que potser no donen un impacte econòmic tan gran, però tot suma al final, que fa realment molt de temps que no es toquen. I després hi ha altres situacions que s'ha de mirar això de quina manera es resol, perquè aquest pla s'acompanya del que va passar l'altre dia pel ple d'acabar en les factures fora de contracte, en els reconeixements extrajudicials de crèdit, que crec que és una bona iniciativa, però és que tenim alguns contractes que no només no estan resolts, o sigui, és que no està ni el concurs en marxa o la possible municipalització en marxa. És el cas de la grua municipal. I la grua municipal, penseu, que acaba repercutint-te també en un cert ingrés, no? Perquè que t'emportes el cotxe, té una sanció i això també et repercuteix un ingrés. Si no es resol aquella situació, el reconeixement extrajudicial s'haurà de seguir fent, perquè aquell servei s'ha de prestar, però alhora estàs renunciant de certa manera a l'ingrés que et suposa la sanció per aparcar malament, no?
I començar a fotre multes per l'anella verda, per exemple, que no se n'ha fet cap.
De totes maneres, jo crec que començar el mandat amb aquesta roda de premsa anunciant això és una manera també de...
Prepareu-vos, no?
Sí, vale, prepareu-vos i a partir d'aquí tot el que vingui, com que us hem dit que seria tan greu, serà no serà tan difícil de rebre per la població.
Molta gent que volia aixecar el dit el baixarà, no? Bueno, doncs m'espero.
Aviam, lo de fer més amb menys, malauradament és un fet social històric, i això possiblement no ho facin les grans institucions, però sí que ho fan els ciutadans. Per tant, cada any tenim que fer més amb menys d'una manera claríssima. Uh-huh. Per tant, no és un repte municipal, sinó és un repte social. I penso que davant d'una gran crisi, podrien dir que seria un partit molt dur, pots assustar-te d'entrada, uh-huh, o pots pensar que és la millor opció que tens a la vida per disfrutar d'aquest joc. Val? I no m'agradaria estar en una ciutat, podrien dir, no m'agrada estar en una ciutat que té un dèficit d'aquesta manera. Però realment, per mi, des de la meva visió, és un repte important per canviar determinades inèrcies de funcionament que semblen inamovibles, quan total no ho són d'inamovibles. Perquè als anys 70 ja hi era, jo. Vull dir que la vida existia. I era un món totalment diferent. Era una estació de pas a una universitat, que eren quatre edificis grisos enmig d'un bosc que encara no era bosc. Val? Per tant, ens podem replantejar moltes coses. Hi ha una frase molt antiga, que em correspon, que diu: es cobra amb diners o amb dinars. Vale? Diners no en tenim. Podem ser més imaginatius. Vull dir, som una ciutat, una estrella, amb molt interès, que està, podríem dir, té un campus universitari dintre, té diferents universitats, i està al costat d'un campus universitari brutal. De fet, van haver-hi moments que es parlava de la rèplica del Silicon Valley, vull dir, en tota aquella part que hi ha al ciclotró. Realment es nota que la gent s'ha mogut poc. Però sí que és un lloc potencial on poder fer indústria, no falta posar-li cap nom en anglès, que és el que li agrada al regidor de torn, sinó posar-li, podríem dir, un model de funcionament en què podríem dir canviem el sistema, podríem dir, per poder donar endavant. Podria ser un lloc, un bon focus, podríem dir, per potenciar la formació professional, un bon focus per crear una vinculació real universitat-acadèmia, dit d'una manera així polida, sector privat. I d'edificis hem començat la conversa parlant que si algú té aquest municipi, són molts edificis públics que són difícils de mantindre. No fa falta fer una oficina d'innovació a Mirasol. Aprofitem qualsevol dels edificis públics que hi ha, donem-hi vida, i la pròpia vida farà que se sustentin. Ens tenim que repensar. Jo el que m'ha quedat de l'UDI és: tenim un dèficit brutal. Però no patiu, seguirem fent el mateix. Com? Pues no ho sé. No em va quedar clar d'on retallaran. Vull dir, estem...
No ho han explicat, està clar.
I està clar. Ho ha comentat molt bé ell. Fins al 2025 sembla que això és inexorable. Són dos anys, Dos anys de vida és molt de temps. Val? I de legislatura és la meitat. Em fa una mica de por això. La gran inconcreció que hi ha davant d'una realitat palpable, trista, inclús feridora.
Igualment, jo crec que aquest debat el tindrem en el moment que es faci l'aprovació dels pressupostos del 2024, quan es faci la proposta. Igual, si hi ha alguna revisió de les ordenances fiscals, serà el moment on hauríem de tindre més concreció. Atenció al tema ordenances fiscals, perquè l'altre dia pel ple va passar una moció en què es demanava tornar a les condicions de bonificació de l'IBI a famílies nombroses abans del canvi que es va fer el mandat passat. És una cosa que, de certa manera, van fer una mica patada endavant per a parlar-ho les ordenances fiscals, però ja hi ha un cert compromís i sintonia Junts-PP per a tornar a aquelles condicions, però això implica bonificar més, en la qual cosa implica, altra vegada, afectar els ingressos, que també ens han d'estar fallant.
Se'n trauran d'altres, com li vaig dir preguntar, que és el de les plaques solars, que això ja està sobre la taula, segurament. Veurem com va. Si em deixeu aquests 12 minuts que ens queden, perquè volia parlar de l'altre tema, diguem, no sé si polèmic o si més no, se n'ha parlat molt aquesta setmana, tot just fa una setmana, aquí a Cugat Mèdia vam publicar la notícia de que la Maria Ferriol seria la directora del Teatre Auditori, i vaja, s'han desencadenat unes quantes informacions per sota mà, per dir-ho així, i oficialment fins ahir, no? Sí. Podríem dir-ho així, que va parlar just abans de la festa dels 30 anys de l'Auditori, que va parlar l'alcalde i va informar més amb llums i taquígrafs de què passa amb aquest cas. Serà Maria Ferriol la directora, ho serà de manera transitòria fins que es convoqui el concurs. El concurs, ell va dir, en la roda, en aquest canotazo que diem nosaltres, aquest roda de premsa de peu dret,
va dir que serien en pocs mesos, però el Tot Sant Cugat publica 2 anys. Per tant, veurem en quin termini ens mourem d'aquest concurs. El que està clar és que el que es va engegar el 2021 ha quedat penjat, la gent allà ha quedat, veurem si això té al·legacions o no, clar, o es queixen o no es queixen, sí, què faran pel seu costat, sí. Però que aquelles bases ja no serveixen, que és on ens van explicar. Què us ha semblat aquesta història de la Maria Ferriol?
Jo és que no em vull pillar massa els dits, però... home, és raro. És raro perquè hem de tenir present, tot i que hi ha justificacions per part del govern, jo les hem sentit, però és estrany que una persona... És a dir, es fa un concurs, 2021, es passa les primeres fases del concurs i queden excloses de les... No sé si eren 20 o 30.
20
persones. 20. Van quedar excloses 17 i només en van quedar 3. I d'aquelles 3, ara mateix s'ha nomenat una persona que no forma part ni d'aquestes 3 que han superat la primera fase, és a dir, que va quedar exclosa perquè no complia els...
Que es va presentar i va quedar exclosa. No només no era entre les 20, sinó
exacte,
que era entre
les 20... Que es va presentar 20... i va quedar exclosa. Uh-huh. Clar, i que ara la nomenis, és a dir, que prioritzis aquesta persona per sobre de les altres 3 que van passar les primeres fases del concurs, és estrany. I per això des de l'Associació de Professionals de Gestió Cultural de Catalunya es van fer ressò d'aquest cas, perquè entenc que van haver-hi moltes crítiques internes dintre del propi sector, dient que s'estava nomenant a dit com a càrrec de confiança d'una persona que ho pot fer. És a dir, la qüestió és que ho pot fer, però aleshores no venguis gat per llibre, saps? És a dir, si tu realment vols col·locar aquesta persona, digue-ho a pecho descubierto, no facis la drama que després potser t'has de retractar i dir que no convocaràs un nou concurs a anys vista per decidir qui estarà al capdavant d'aquest organisme.
A mi no em va... És que no em va sorprendre, especialment. No sé si això és massa bo, però vaja, no sé, va anar com va anar. Va ser per la notícia que va publicar en Cugat Media. Llavors, tots els mitjans vam demanar com més informació. El govern va mantindre un silenci escrupulós quan, paral·lelament, parlaves amb gent de l'àmbit de la cultura i ja l'havien presentat els treballadors de l'organisme autònom, algunes entitats ja s'havien contactat amb elles ja presentant-se ella com a directora. Per tant, estaven dient que encara no s'havia fet el nomenament formal, si això és així, estava actuant com a tal, per tant, algo passa, no? I, de fet, el silenci es va mantindre fins ahir en aquesta reacció que no té res a veure en la informació que havien rebut fins al moment, perquè semblava que era un nomenament ad eternum, diguem, o sigui, sense que vinguera un concurs després, i que realment, legalment, ho podien fer. Sí que és cert, a mi em preocupa el que passa en la gent que va participar en el concurs anterior, perquè no m'estranyaria que ara tinguem un lío d'això de recursos i de demanar explicacions, perquè això no hauria de quedar així. I després mirem també, en el moment que es faci el nou concurs, primer el termini, perquè clar, si tu acabes fent el concurs a final de mandat, vols dir que sí, tu l'has nomenat esperant un concurs, però has estat pràcticament tot el mandat en la persona que tu has volgut a dit, no? Però a banda d'això, quines són les condicions? Tots sabem que en els concursos hi ha unes clàusules i uns principis, i de vegades això acaba beneficiant algú, que en un primer concurs igual no passa una fase i en el segon sí, no? Vull dir que, bueno, són moltes coses i encara molts interrogants a resoldre. I sap greu que en el 30 aniversari del Teatre Auditori la notícia del Teatre Auditori siga més a so que el 30 aniversari, també
et dic. Es veig esquitxat, sí, completament.
I ara, disculpeu-me, ara us dono la paraula. Per mi, un dels grans misteris, que no sé si l'heu aconsegut resoldre, és per què el gener de 2022 s'atura el concurs del govern anterior.
Justament no és el que anava a preguntar jo ara.
Doncs mira, veus?
Perquè, de fet, sobre el nomenament de la Maria Ferriol no tinc res a afegir sobre el que heu dit vosaltres, no repetiré els mateixos arguments, però a mi també, bueno, crec que això portarà que hi hagi recursos des de l'Associació de Professionals, perquè no és de recibo aquesta manera de fer. Però la meva pregunta és, per què es va aturar el concurs anterior? Per què no s'ha resolt en tot aquest temps? Qui ha estat... quants anys porta el Teatre Auditori sense una direcció?
3. Des de l'estiu del 20, no? Si no m'equivoco. Bueno, sí. va dimitir abans i van anunciar el concurs l'estiu del 20. Més o menys, 3 i mig.
Doncs sembla ser que no és molt necessària aquesta figura, perquè ha estat funcionant igual que sempre.
No, em sembla que ara l'urgència venia perquè de les dues pot... O sigui, des que va, diríem, renunciar Pep Tugas, es va fer una codirecció entre el Gerald Fanon com a programador i ara se m'escaparà el nom, Maria Àngels Granados com a gestora, com a gerent, i han funcionat així, han funcionat relativament bé,
però em sembla que el divendres van operar el Gerald Fanon, estarà de baixa un període, sembla ser, bastant llarg, i per tant sí que ara queia una d'aquestes potes, la de la programadora, i potser això els hi corria més pressa d'arreglar. Desconec si realment ha sigut l'empenteta final o no, o, però en tot cas aquest factor hi és.
Però tu tampoc saps per què.
No. I ho hem preguntat, crec que fa, en moltes rodes de premsa, en moltes trucades, tots els periodistes de la ciutat, i el silenci era això, allò que es diu ensordecedor, que em surt la paraula en català.
I això ho vull dir perquè realment m'ha molestat molt. És a dir, aquest silenci davant d'una cosa que sabíem tots que estava succeint, i des de l'administració local que et neguessin la major, que et donguessin llargues, que no et contestessin, no sé què, home, ens fa molt difícil fer la nostra feina. I és una cosa és que t'ho faci un privat, però que t'ho faci l'administració pública, la qual ens deu a tots, home, va ser molest, jo ho diré, perquè vam estar una setmana insistint, més d'una setmana, i no rebre res, i que al final, doncs mira, per X o per Y se'ns anés arribant la informació i haguéssim de construir tota una conjuntura perquè realment no se'ns feia de forma oficial, home, malament.
Bueno, la nostra feina també és muntar aquesta conjuntura, si no responen, crec que en això, i ho dic per tots, crec que tots els mitjans ho van fer molt bé. I l'Ajuntament ha de saber que si ell no dona una informació però ho poden contrastar per una altra via, la informació eixirà, i que per tant, que depèn de quines coses que potser volen fer amagades, no és tan fàcil fer-les.
En un poble costa amagar les coses, i més, en aquest cas concret, crec que, no diré la meitat, però potser un quart del poble de la cultura ja ho sabia. Sí. No? Per tant, era com estrany tot plegat, però vaja.
Jo comprenc que per vosaltres, amb el vostre ofici, us generis en si es podrien dir la no resposta al silenci, tot i que els sabeu interpretar molt bé el silenci, no? O sigui, que també és una manera de parlar. A mi el que em genera és, com a ciutadà, és un gran desencís sobre els sistemes, podríem dir, en què es poden gestionar les coses públiques. No? Que hi hagi un concurs d'oposició, em sembla que forma part de la normalitat, per seleccionar el millor professional, podríem dir, per una tasca concreta, predefinida per un ens, que podríem dir, és el que convoca, i que es paralitzi durant molt de temps, se'm fa molt estrany. Però que després, tot i poder assumir les responsabilitats per designació directa, com que un ja té una edat, ja sé que m'estic repetint en aquest context, em recorda les conselleries dels temps de Convergència, que fins i tot la persona que obria la porta era del mateix partit, podrien dir que el senyor que ocupava la plaça de la planta dalt de tot, que era el conseller consellera. No veig per què té que haver-hi aquesta homogeneïtat ideològica, podríem dir, en tots els entaments d'un municipi, i a més en aquest cas en una situació, podríem dir, cultural. Per mi cultura és un cant a la llibertat, vull dir, per tant, ja hi ha prou maneres de controlar fins a cert punt l'activitat cultural, seria un dels temes que hem parlat, quines entitats es promocionaran, quines festes es promocionaran, quines actuacions es promocionaran, però no tingué que anar en el moll de l'os de dir, és que, podríem dir, és una persona a la qual li tinc confiança. És el que a mi, personalment, em deixa més esturat, per dir-ho d'una manera també suau, com els companys han volgut dir en les seves declaracions.
Molt bé. Algun apunt més? Queden un parell de minuts, tres minuts. Què us va semblar la festa? Vau anar-hi?
No,
tu tampoc?
No. La festa? I mira que ens van fer un reconeixement.
Sí, ho he descobert. I no ho sabíeu.
Va quedar fatal. Tenia una reunió al diari d'aquestes eternes. I...
Jo també tenia una altra cosa i, clar... Però a veure, si m'ho haguessin dit a l'ho, jo hauria intentat forçar la màquina.
Clar, potser, si et reconeixen, està bé que t'avisin, no?
Però com que el teatre auditori no diuen no res.
Com que no hi ha director, doncs... Doncs bromes a banda, sí que doncs, aquí, per la part que ens toca a Cugat Media, molt agraïts a l'Ajuntament, perquè ahir va fer una festa, va fer un reconeixement a les persones que han sigut importants en aquests 30 anys del teatre auditori, entre els quals hi vam ser els mitjans de comunicació de la ciutat, i per tant, doncs, moltíssimes gràcies. Bàsicament, fem la nostra feina, expliquem el que passa a la ciutat. A vegades són coses boniques, com espectacles, etcètera, etcètera, i a vegades són coses que no ho són tant, però forma part de la nostra feina. Doncs res, moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Com ens veiem aquí, cada dimarts, cada dijous, a un quart de 10 del matí, a la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a cugat.cat, per parlar de l'actualitat de la ciutat amb la societat civil santcugatenca, de la qual formeu part. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies.
Salut.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.